Versió RAC1 amb Toni Clapés.
La migranya es pot prevenir. Així ho diu un estudi recent elaborat per un equip de neuròlegs que conclou que l'origen d'aquesta malaltia és un desajust en el funcionament d'un enzim anomenat DAO. D'aquesta manera, controlant l'alimentació i ingerint uns comprimits d'aquest enzim, la migranya desapareixeria en el 90% dels casos. Són uns resultats importants, ja que un 12% de la població europea pateix migranya, una malaltia que és la segona causa d'absentisme laboral a Occident. Quines són les diferents causes d'aquesta malaltia? Quins símptomes tenen les persones que la pateixen? A què consisteix aquest nou tractament contra la migranya? Bé, la persona que ha endegat aquesta investigació és en Juanjo Duelo, director i fundador de la companyia d'investigació biomèdica DR Healthcare i vicepresident de la Societat Espanyola de Dèficit DAO. Ell patia migranyes i un dia va decidir, en aquest cas, deixar de banda la seva professió relacionada amb les finances per dedicar-se de ple a patrocinar i a estar a sobre d'investigacions sobre la malaltia. Senyor Juanjo Duelo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Si li sembla, primer de tot, definim el que és una migranya. És a dir, quina diferència hi ha entre un mal de cap molt fort i una migranya?
Exacte, sí, és molt important començar per aquí. Un mal de cap ho pateix pràcticament el 80% de la població en algun moment de la seva vida té un mal de cap. Aquell mal de cap que amb un simple analgèsic se'n va. Una migranya és molt més que un mal de cap. Començant perquè és com un síndrome, on el símptoma més destacat és la cefalea o mal de cap, però hi passen més coses. Hi ha una etapa prèvia on s'anuncia que vindrà el dolor, hi ha una hipersensibilitat, necessites la llum és com una agulla a les pupil·les dels teus ulls, necessites foscor, necessites silenci, és sensible a tot, tens sensació de nàusees, una sèrie de símptomes, però que tot allò és marginal al costat del mal de cap, que és un dolor absolutament brutal, absolutament incapacitant.
Expliqui'm per què es produeix la migranya. Vostè que l'ha estudiat tant...
Sempre s'ha parlat de molts desencadenants. I alguns ambientals, que si l'estrès, que si el clima... I sempre es comentava que hi havia una possible relació amb l'alimentació. Però en aquest sentit es buscava, diguem, la culpa a l'aliment. I tot era en base a enquesta a pacients. Alguns pacients deien... jo crec que és aquest aliment, jo crec que aquest altre, però no hi havia cap tipus de fonament científic. No? Ara, el que hem vist és que el desencadenant destacat no és tant a l'aliment pròpiament, sinó que és a l'individu. No? Una carència en el seu metabolisme que fa que certs aliments o certes molècules dels aliments no es metabolitzin bé. Al conjunt de la població que bé has dit que és el 12%,
sí.
Amb l'enquesta amb els metges no s'ha trobat durant dècades cap tipus d'afinitat entre ells. Uns deien l'estrès, uns deien que em sembla que és la feina, uns deien em sembla que és l'alimentació. Ara, un dels grans passos que hem donat és que d'aquest conjunt del 12%, el 90% té una afinitat clara, que és una deficiència fisiològica perquè no tenen suficient enzim DAO. Ja només aquest és un gran pas.
Què és l'enzim DAO? Aquest matí li preguntava a la Rosana. Rosana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja m'ho ha explicat, però ja dic, a veure, ja ho parlarem a la tarda perquè ho he trobat.
Molt bé, doncs...
Això ho pateixen les persones que pateixen migranya, tenen una deficiència d'enzim DAO.
DAO, que és el seu nom complet és diaminoxidasa, el seu acrònim és DAO, és coneguda científicament com a enzim DAO. Coneguda ara, perquè no sabem per què, durant dècades ha sigut un enzim oblidat. Dins de l'intestí, tenim a la flora intestinal, hi ha un enzim destacat que és aquest, la DAO. Quina funció té la DAO? Mm. La funció principal d'aquest enzim és metabolitzar, degradar una molècula que contenen tots els aliments de la dieta quotidiana. Des del matí fins a la nit mengem una molècula, els aliments, que es diu histamina.
A tots els aliments?
A tots els aliments, d'una mesura o una altra. A tots. La histamina és una molècula vital. És una molècula necessària per la vida humana. Si no hi hagués histamina, no hi hauria vida. La histamina la tenim tots a l'interior de les nostres cèl·lules i participa en molts processos fisiològics. Participa al sistema autoimmune, actua com un neurotransmissor, regula la vigília, son... És necessari per la vida. I la tenim tots. Però aquesta molècula, la mateixa, es produeix als aliments. Aquesta molècula dels aliments no té cap funció fisiològica. I per aquest motiu, en condicions normals, quan la mengem, a la llet, a qualsevol producte, arriba a l'intestí, l'enzim DAO la degrada, la descomposa i s'elimina la histamina per l'orina. I no passa res. El problema està en les persones que no tenen, per algun motiu... suficient quantitat i activitat d'enzim DAO. Llavors, a la dieta ingerim histamina, la histamina dels aliments arriba a l'intestí no troba l'enzim que ha de degradar-la, s'acumula, i aquesta histamina acumulada no degradada llavors passa per l'epiteli intestinal, per les parets de l'intestí, al torrent sanguini. I aquesta molècula que acabem de definir com una molècula vital, necessària per la vida, quan s'acumula en excés de sang, es converteix en una molècula perversa i comença a fer de les seves. Una, com és una molècula vasoactiva, produeix una vasoalteració i migranya. Dos, com se va acumulant els teixits, provoca també contractures musculars que els migranyosos acostumen a tenir, contractures musculars. Tres, com s'acumula tant, requereix molta aigua. I què passa? Que el pacient de migranya acostuma a ser una persona deshidratada que ho evidencia amb problemes de pell. El neuròleg no li pregunta, però tindrà problemes de pell segur. I, òbviament, com la causa està al digestiu i comença a acumular-se a l'intestí, també té trastorns gastroenterològics. Quins trastorns digestius? Especialment estrenyiment o, al revés, diarrea, una sensació freqüent e ingrata d'inflor, encara que hagis menjat poc, però tot això ho pots conviure, perquè al costat de la incapacitat de la migranya t'acostumes a conviure amb una sèrie de símptomes que no t'incapaciten. Són molestos, però no t'incapaciten. Fins ara no s'havien correlacionat.
És el que li anava a preguntar. O sigui, vostè aquí ha fet una descripció d'alguns quadres que jo conec, però clar, com s'uneix una cosa amb l'altra? O sigui, com han aconseguit a través de tota aquesta feina, d'aquest estudi, unir, el que diu, des d'una inflor d'estómac fins a una contractura, que tot això tingui a veure amb aquest enzim anomenat DAO?
Bueno, portem des de l'any 2008. El 2010 ja van presentar la primera conclusió sobre aquesta prevalència tan evident, no? Que el 90% dels migranyosos presentessin aquest dèficit. L'últim estudi que hem fet amb el CAPI, Hospital General de Catalunya, el que van fer és sobre una població de persones migranya amb migranya crònica i severa, persones que, perquè entengueu, tenien entre 9 i 14 episodis al mes, és a dir, persones que viuen d'una manera permanent sobre el dolor, amb aquestes persones els van tornar a mesurar l'activitat DAO. El 90% tenien dèficit de DAO. Sobre aquesta població la vam separar. Un grup amb persones amb tractament amb placebo, unes càpsules sense res, i un altre grup amb tractament de proteïna. Els hi falta enzim DAO. A veure què passa si els hi donem enzim DAO.
I enzim DAO... Els hi van donar enzim DAO.
Sí, que és una proteïna animal, natural. No és cap fàrmac, no està sintetitzat en laboratori. És una proteïna, com el que pren vitamina, no? I totes aquestes persones, respecte al placebo, han millorat d'una manera molt evident. Però durant la fase de diagnòstic van contrastar que tenien una sèrie de símptomes com els que he detallat. I tots aquests símptomes, a part de la migranya, milloren. El que passa és que això obre naturalment moltes futures vies d'investigació per demostrar científicament cada un dels símptomes, no? El que passa és que amb la clínica diària ja veiem que el que millora de migranya millora de la resta del quadre sintomàtic, perquè tot té la mateixa causa. Anem a l'arrel del problema. Fins ara, això és un canvi de paradigma. Fins ara, la migranya s'ha tractat des d'un punt de vista pal·liatiu del dolor, simplement amb un parche, amb un fàrmac, i ara això es tracta de tractar la migranya des d'una manera preventiva. abans de que s'ocasioni el símptoma.
Una cosa important d'aquest estudi és que ha estat fet per neuròlegs i és la primera vegada que un grup de neuròlegs reconeix aquesta relació, perquè fins ara quan relacionaves l'alimentació amb una migranya, els neuròlegs no ho acabaven d'acceptar, no?
Bueno, però això és natural, s'ha d'entendre, perquè no es coneixia la causa i la migranya, doncs és veritat que l'efecte és al cap. Llavors, és veritat que els neuròlegs, com a metges, necessiten evidència científica. Per això hem fet aquest estudi, que no ha sigut fàcil perquè no hi havia un marc legal. Els estudis clínics es fan amb fàrmacs. I ara hem fet un estudi clínic amb un protocol científic rigorós, absolutament rigorós, que esperem que es publiqui ara en les principals revistes internacionals, però hem fet un estudi amb un aliment, amb una proteïna. Bueno, a la teva pregunta, ara hi ha una demostració científica. Les coses canviaran.
I aquest enzim d'AU, és a dir, si nosaltres patim tots aquests símptomes que vostè ha descrit ara mateix i podem sospitar que tenim un problema amb el DAO, això ho podem, ens podem fer una analítica que ens surti si efectivament tenim aquest problema?
Sí, això és clau. És clau. Això no es tracta d'un xaman que ara treu una solució miraculosa, no? No, no. Hi ha una analítica que m'imagino jo tan qual sull, i m'imagino que aviat, 2-3 anys, serà un paràmetre de qualsevol analítica natural periòdica, com el que mesurem per la colesterol, que mesura l'activitat d'aquest enzim. No cal mesurar si tenim o no tenim quantitat d'enzim. És important que aquest enzim tingui activitat, sigui actiu. I ara, actualment, ja a tota Catalunya, hi ha una analítica per mesurar l'activitat del teu enzim.
Però li podem demanar al nostre metge de capçalera, per exemple, que volem que se'ns faci aquest anàlisi, o com
ho podem
fer?
Li podem demanar al metge de capçalera o ho podem demanar al nostre centre d'extracció a prop de casa.
Per tant, perdoni'm, però això canvia una mica el que deia, vostè ho explicava fa un moment, és a dir, davant de situacions d'episodis de migranya es medicava i fins i tot cada cop amb fàrmacs més potents per alliberar, en aquest cas, aquesta migranya tan forta. Això, clar, aquí no estem potenciant el que és el fàrmac, sinó aquí em parla d'una proteïna, no?
Bueno,
vull dir, clar, deixa una mica... no vull dir que no siguin necessaris, però vull dir que aquí l'aportació arriba d'una branca totalment diferent a partir del que vostè ens ha explicat, que és el que passa a l'intestí.
Absolutament diferent, però probablement és per on va la medicina, no? Cap a la prevenció. Una altra derivada és que hem vist i hem demostrat, sí, i s'ha publicat, que la majoria de fàrmacs d'ús quotidià, inclús els que es tracten, els que es prenen per al tractament de la migranya, paradoxalment són fàrmacs inhibidors de l'activitat DAO. És a dir, que hi ha persones que pateixen migranya perquè tenen poca DAO genètica i a sobre el seu medicament que pren per la migranya probablement li pal·lia dolor, és veritat, pal·lia el dolor de la crisi, però automàticament bloqueja la poca DAO que li queda i això fa brotar un altre nou episodi, amb la qual cronifica la migranya amb més severitat i estigmatitzant a la persona com una malalta, quan en realitat una persona migranyosa no és una persona malalta. L'hem etiquetat de persona malalta, però no ho és. Una persona amb migranya és una persona sana. Si la posem en un escàner, els seus òrgans estan perfectes. És una persona sana. El que passa és que fisiològicament no funciona bé. Té un desajust al seu metabolisme. Anem ara a l'arrel del problema. És com el que si compra un Porsche i li posa dièsel. El cotxe estarà flamant, però no anirà bé, no funcionarà bé. El cos d'una persona migranyosa no funciona bé, però s'ha d'ajustar, simplement. Això suposa un canvi radical en quant a que les persones que pateixen migranya, que fins ara han tingut una vida dominada amb la migranya, a partir d'ara passen a controlar les riendes, a portar la migranya. No és un miracle. Això suposa que cadascú ha de reconèixer el seu desajust, el seu metabolisme, i podrà controlar-ho, que és un gran avantatge. És curar? No és curar, però sí controlar.
Ens parlava ara fa un moment dels fàrmacs com a causants d'aquest dèficit DAO. Quines altres causes hi ha d'aquest problema? Perquè, per exemple, crec que hi ha factor hereditari, fins i tot.
Sí, hi ha un factor clau, que és el genètic. I això explica que hi ha un tòpic que diuen la migranya és hereditària. No, doncs ara ja sabem que la migranya no és hereditària. Tampoc hi havia una causa que expliqués que fos hereditària. El que sí que s'explica és que l'enzim DAO és una proteïna, i com a proteïna forma part de la transmissió de l'ADN. Això sí que es transmet.
Clar.
I hem anat, coneixem ja quina és la mutació del gen de la DAO, que això és un altre projecte d'investigació futur, perquè ara parlem d'aliment. Probablement, en un futur més o menys immediat, podrem actuar genèticament. I això sí que hem vist que avis, pares, fills transmeteixen la deficiència de DAO. I un cop tens poca DAO, símptomes, entre ells la migranya. Però aquesta és una causa. La segona és el que hem dit, els fàrmacs. Hi ha una tercera, que hi ha aliments que bloquegen la DAO, especialment l'alcohol. L'alcohol, quan prenem una copa de vi,
sí,
té dues coses.
Mm.
Una, alcohol, i una altra, histamina.
Mm.
Llavors, l'alcohol,
sí,
bloqueja la DAO.
Mm.
I la histamina de la copa passa directa al sang. I això explica els símptomes de la ressaca.
Que passa directa a la sang.
Per tant, les persones migranyoses amb un excés del... No amb un excés, vull dir... Els hi pot provocar més ràpidament un atac de migranya.
Probablement les persones migranyoses que ens estan sentint ja saben que ells, d'una manera natural, ja no prenen massa alcohol. Especialment l'alcohol, les begudes espumoses, perquè tenen un doble procés de fermentació i a cada fermentació es produeix histamina. Llavors, la cervesa, el cava, el xampany, tot això té una doble, és una bomba de rellotgeria, perquè té molta histamina i té etanol, i l'alcohol bloqueja.
Això té a veure, perdoni, amb el mal de cap de ressaca de l'endemà d'un dia que has begut una mica més del compte, encara que no tinguis migranya.
És que el mal de cap d'una ressaca, en realitat, com té un origen vascular, és molt similar al d'una migranya. Però què passa? No fa tant de mal. Primer, perquè el que pateix un dolor de cap o un mal de cap de ressaca, com sap per què és, perquè s'ho va passar bé la nit, no fa tant de mal. Perquè el migranyós a vegades té la inquietud de pensar què tindré. La ressaca no. Però efectivament, no, la ressaca, el mal de cap de la ressaca, no està en un efecte directe de l'alcohol, sinó que és de la histamina. L'alcohol bloqueja la DAO i obre l'aixeta per la histamina. Això és un estudi que tenim ara en marxa a l'Hospital Sant Pau, per demostrar científicament aquest procés del metabolisme de l'alcohol.
Per tant, perdoni pel que diu, allò que diuen de quan tens ressaca pren-te una cervesa, amb el que m'està vostè dient, això no té cap sentit.
Això és un dit popular.
Pren-te al matí una cervesa, que això et baixarà. Per tant,
això és un dit popular, perquè això el que fa és allargar-ho.
Per això, anava lligant cap, això et sembla que ho fem al revés.
Parlant de l'alimentació, a banda de l'alcohol, es parla també molt dels cítrics. Els cítrics són dolents per la gent que pateix migranya?
Bueno, aquí s'ha d'anar en compte, perquè és complexa. Això no és gens fàcil. Primer, perquè no només podem parlar d'aliments que continguin histamina, sinó que quan parlem d'aliments histamínics, estem parlant de tres grups d'aliments. Un, els aliments que contenen molta histamina. Dos, els aliments que contenen altres amines, que no histamina, però que també són degradades per la DAO. I si tinc poca DAO, me l'ocupen. I tres, aliments que alliberen histamina, que no contenen, però que al ingerir aquests aliments alliberen. Llavors és molt complex, perquè més encara, perquè no hi ha cap fabricant d'aliments que etiqueti els productes amb la quantitat d'histamina. I un mateix aliment fet per dos productors diferents podrien tenir diferents quantitats d'histamina. Això és molt complicat. Ara, llavors, una dieta d'exclusió d'histamina és impossible. I a lo millor no tindríem migranya, però tindríem mala vida perquè no menjaríem res.
Clar.
Això no pot ser. Uh-huh. Però, en canvi, el que sí que podem fer és evitar allò que, sent molt histamínic, es pren d'una manera recurrent. Hi ha una sèrie d'aliments amb la sensació de que són saludables, que ho són per la majoria de gent, però no ho són per a les persones que tenen dèficit de DAO. Quins són? Un, el cítric. Qui pren un suc de taronja té la sensació de que és sa.
Salut. I va bé perquè
tot
porta vitamina...
Salut.
Bueno, que hi ha estudis que ja diuen que no, però bueno, és igual. Salut.
Però, si tens dèficit de DAO, la taronja té molta putrescina, no és histamina, però la putrescina la degrada la DAO. Llavors, si tinc poca, em queda ocupada. I passa la histamina de la resta de l'alimentació. I el que pren suc ho fa cada dia.
Això
no és un mecanisme com una al·lèrgia, que suposa que en un moment donat, abans de sortir del restaurant, ja tinc un problema de pell. Això és una qüestió d'acumulació. És com si tingués a l'intestí l'aixeta oberta i va passant la histamina, i la hem de tancar. Perquè si prenc suc de taronja cada dia, s'acumula histamina. Si ho faig un dia al mes, no passa res. No hem d'espantar. Ara, un altre producte. O,
per exemple, sí, anava a dir, un altre producte que va relacionat amb l'esmorzar és suc de taronja i molta gent cafè amb llet.
Sí,
no?
Has donat amb la clau.
Lactis.
Clar, el que pren cafè amb llet ho fa cada dia. És, una, és un hàbit, no? És un hàbit inclús social, ho comparteixes. Bueno, aquella, la llet del cafè amb llet, encara que sigui un tallat, si és cada dia, cada dia, cada dia, és acumulatiu, perquè la llet té dues coses. Una, la llet té histamina. No molta histamina, no destaca per la gran quantitat d'histamina, però té histamina. Un cert nivell que ja acumula. Però a part, hi ha algunes proteïnes lactes de la llet que provoquen una alliberació endògena d'histamina. Abans hem parlat que també tenim a l'interior de les nostres cèl·lules histamina. I prendre llet i derivats quotidianament provoca una acumulació. Llavors, probablement, amb aquestes dues pautes...
Algun més? Ha, algun el...
la tercera afegiríem, sí, la que hem comentat, l'alcohol, com a recurrent, no? Ara, el marisc. Marisc té moltíssima histamina, però no prenem cada dia.
No.
Llavors, no ens tenim que preocupar pel marisc.
La xocolata?
Això és un tòpic.
Que genera mal de cap? Bueno, en aquest cas, doncs, parlant de migrany.
El cacau no té gaire histamina. No conté. El que passa és que, home, si prenem una tableta sencera de xocolata,
sí, clar.
I a sobre xocolata amb llet, probablement fa més mal la llet que no el cacau.
Si em permet, mira, ja hem preguntat, hem ofert als oients que preguntessin dubtes que tinguessin, i crec que hi ha un grapat de preguntes,
gent, sí.
Per tant,
sí,
anem a traslladar, a partir de la conversa i de situacions viscudes amb migranya, preguntes que vulguin formular el Juanjo Duelo.
Moltes, afortunadament, han quedat respostes ja, sí, amb tot el que vostè ha comentat, home, i tant. Però, per exemple, coses curioses. L'Enric Sánchez: m'agafen migranyes només si faig esport d'alt nivell al matí. Pot ser això?
Sí, sí, pot ser. Pot ser. De fet, als gimnasos hi ha aquestes màquines vibradores.
Sí.
A la placa posa advertència: no ser utilitzades per persones amb migranya. L'exercici provoca una alteració vascular i provoca una alliberació d'histamina endògena. A tothom.
Nosaltres mateixos.
Però si aquesta persona també té una possible deficiència de Dau, té una doble vida d'acumulació. I ell presenta símptomes amb exercici que poder altra persona no, perquè probablement té dues vies d'acumulació histamínica.
L'Edu, pot ser que la celiaquia tingui a veure amb la migranya?
Pot ser. Encara no ho hem demostrat de manera científica, perquè ara s'obren molts projectes d'investigació, però el que hem vist que moltes persones amb deficiència de Dau tenen un problema de celiaquia, i no sempre amb diagnòstic de celiaquia correcte, però s'ha de demostrar. Però hi ha molta correlació.
La Marta diu si els migranyosos també tenen tendència a patir el colon irritable.
Sí, absolutament. Molts tenen diagnòstic de colon irritable, altres presenten el quadre típic de símptoma de colon irritable, però hi ha una correlació molt gran, però molt gran, al voltant del 80%.
És curiós, perquè hem parlat d'adults, però en aquest cas també hi ha una persona que té una nena que ha fet ara 7 anys, és molt moguda, i li van diagnosticar quan era ja un nadó, per tots els símptomes, que tenia migranya. I té por que a mesura que es vagi fent gran, cada vegada en tingui més pels estudis, per les tensions, per l'estrès.
Sí, sí, els nens, clar, ara ja sabem que la deficiència de Dau és genètica. I, per tant, és genètica, vol dir que ho portes a l'ADN des de que el naixement.
Diu, no?, que el seu pare en té.
I hi ha nens que tenen migranya. I això s'ha de cuidar molt. Als nens recomanem sobretot una revisió de la pauta dietètica, perquè precisament els nens prenen aquests aliments de manera recurrent que hem comentat. El nen pren molta llet, pren molta
taronja... L'alcohol.
L'alcohol no. Sí. Aquí hi ha el doctor Ramon Tormo, a Barcelona, que ha estat durant molts anys cap de pediatria i de gastroenterologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha fet molts estudis amb nens de migranya i dèficit de Dau, i també amb una altíssima, altíssima correlació de nens. O sigui, jo li diria a aquesta mare...
Que controli l'alimentació, no?
Que li faci una analítica al nen de dèficit de Dau per partir d'un diagnòstic objectiu. I un cop aquí, el tractament serà molt senzill.
La Marga de Sabadell pateix migranyes des de fa molts anys i sempre les havia relacionat, com altres oients que també ens ho han dit, amb el factor hormonal. Però justament, quan va estar embarassada, no en va patir ni una.
Sí, això és una pregunta quotidiana. I també tenim una explicació, i curiosament ens porta també a la Dau. Què passa? Sempre, a moltes dones tenen només un episodi de migranya al mes. coincident amb la menstruació. Clar. És fàcil pensar que aquestes persones no tingués cap tipus de relació amb l'alimentació, perquè és clarament ubicada durant la menstruació. Bueno, ara sabem que, és, que durant la menstruació baixa o cau l'activitat de la DAO. Llavors, aquestes persones, durant la menstruació, probablement ja parteixen que tenen un nivell d'un umbral una mica baix de DAO, i com cau durant la menstruació l'activitat DAO, justament aquests dies tenen migranya. O sigui, que allò que deien, això és una qüestió hormonal, que és com un gran calaix on posem la gran qüestió hormonal, en realitat no ho és, hi ha una explicació. I què passa durant l'embaràs? Moltes dones migranyoses recorden que durant l'embaràs
no han tingut migranya.
Clar, i això, que, i això també té una explicació. I és que durant l'embaràs la placenta fa una producció extraordinària de DAO per protegir el fetus de la histamina ingerida per la mare, com unes 500 vegades més del normal DAO. Llavors, la dona, la mare embarassada, a més de protegir la placenta del seu fetus, ella, com a mare, queda extraordinàriament protegida i durant l'embaràs no té cap migranya.
I no pren alcohol.
I no pren alcohol i no pren medicaments, perquè probablement el seu metge li ha retirat medicaments.
És un factor, un conjunt de factors, no?, que es donen durant l'embaràs.
Tot al final reafirmen les hipòtesis i conclusions d'aquest estudi.
Ens pregunten també, ja que parleu de la histamina, és possible que també tingui relació amb les al·lèrgies?
Bueno, clar, és que la histamina, abans hem dit que la histamina endògena de l'interior de les nostres cèl·lules té moltes funcions fisiològiques, i una és que participa al sistema autoimmune, i és la histamina és la molècula que funciona davant de les, davant d'una al·lèrgia, no? Inclús hi ha persones diagnosticades amb alguna al·lèrgia perquè tenen símptomes pseudoal·lèrgics, i potser no és una al·lèrgia sinó que té una deficiència de DAO, i per això hi ha persones que davant d'una al·lèrgia no responen bé a l'antihistamínic. Per què? Perquè l'antihistamínic està dins del grup de 90 medicaments que bloquegen la DAO. Llavors hi ha persones que es tracten malament a poder una al·lèrgia amb un antihistamínic, i el que està fent és bloquejar més la DAO, no? Però té una vinculació molt clara, sí. Són dos mecanismes diferents, però intervé la mateixa molècula.
Per exemple...
Últimes,
Sí, les últimes, tot i que n'hi ha moltíssimes, La Montse pateix esclerosi múltiple, es medica amb betaferon injectat dies alterns, diu si això pot potenciar encara més la migranya. Perquè ella en té, de migranya.
Ja, ara, aquest principi actiu ho desconec. Es tindria que consultar la i podem, si teniu aquí un Facebook, ho mirarem i podrem respondre. Perquè hi ha una relació de 90 principis actius i hem de mirar si aquest és o no bloquejador. No,
el Marc pregunta si l'enzim DAO s'administra d'alguna manera, si s'injecta, si és un fàrmac...
Acaba de començar. Ara només l'enzim DAO està amb les farmàcies en forma de càpsula. Clar, sembla estrany, diem, no prenem medicació i prenem una proteïna en forma de càpsula, però imaginem un futur immediat amb la DAO dins dels propis aliments. Imaginem en un futur immediat un iogurt amb DAO o sucs amb DAO, perquè és un aliment, és una proteïna. Però el primer pas, de moment, són càpsules que es venen a la farmàcia, però no és un medicament. Té registre d'aliment dietètic per un ús mèdic especial.
Això què és, que va en forma de píndola? O...
Sí, en forma de píndola. Avui és el que n'hi ha, però ara és que aquí obre un camí per davant molt gran. Jo m'imagino, finalment, aliments...
amb DAO.
Funcionals amb DAO.
I persones que no en tinguin dèficit també se'l podrien prendre?
Persones que no tinguin dèficit
no
han de prendre
res.
DAO.
No.
Són persones sanes que no tenen símptomes, no han de prendre res.
Juanjo Duelo, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Acompanyat, director i fundador de la companyia d'investigació biomèdica DR Healthcare i vicepresident de la Societat Espanyola de Dèficit DAO. Moltes gràcies i enhorabona per la feina feta.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.